Tríades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Pleiades,
Elena Fontana,
Nevi Escrivà
i Elisa Giner. Comencem el programa de Pleiades parlant sobre construccions amb materials naturals. Per parlar-nos del tema tenim avui amb nosaltres a Manel, García i López. Benvingut, Manel.
Bon dia, gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a tu per vindre. El nostre convidat és veí d'Alcàsser, l'Horta Sud. És estudiant d'Enginyeria Forestal a la Universitat Politècnica de València. Com a membre de l'Associació Cultural Grèvol, ha participat durant els darrers 5 anys en les jornades sobre la pedra seca que realitzen a l'estiu a Vistabella del Maestrat. Ha col·laborat en la construcció de 3 iglús durant els 3 últims estius, hiverns, difícil fer iglús a l'estiu, en diferents punts de la península. Actualment és aprenent de la tècnica de construcció de cases amb bales de palla. Manel, ets estudiant d'enginyeria forestal. Per què decideixes estudiar aquesta carrera i quines àrees de treball oferís?
Bé, jo...
Dis-nos la veritat.
Abans estudiava enginyeria industrial i al cap d'un any i mig em vaig adonar que no era la cosa que més m'agradava del món, així que ho vaig deixar. I després vaig triar un poc l'enginyeria que menys em desagradava, que era casualment l'enginyeria forestal. I de possibilitats de treball, a mi personalment el que m'interessa és el poder trobar un lloc de treball en contacte amb la natura. Per tant, no sé, en prevenció d'incendis, extinció d'incendis, gestió d'espais protegits, com a botànic o estudiant la fauna silvestre. Però de tota manera el que m'interessa no és treballar com a enginyer, sinó treballar en algo relacionat en el món forestal. El que passa és que sent enginyer forestal suposa que tindré més possibilitats.
Molt bé.
Manel, al currículum ha dit Elisa que ets membre de l'Associació Cultural Grèvol. Ens pots explicar com naix l'Associació Cultural, quin és el seu objectiu i qui en forma part de l'associació?
Bé, l'Associació Cultural Grèvol va néixer fa uns 7 o 8 anys. Va néixer formada per membres d'altres associacions que ja hi havia al poble de Vistabella. I l'objectiu de l'associació bàsicament és conèixer, protegir i restaurar el patrimoni arquitectònic rural de la zona. I a més, conscienciar a tota la població sobre la importància i el valor de la conservació d'aquest patrimoni. Actualment l'associació compta amb 50 socis, i han quedat com 3 grups, un són veïns de la zona, altres viuen a Castelló i voltants, i un altre grup viu a València i els seus voltants.
Molt bé.
Vale, a veure, ens has comentat qui forma part de l'associació i ara el que m'agradaria que ens comentaris és les activitats que dueu a terme i de totes les que feu, doncs quines són les que destacaries més i quines trobes que podien donar més, es podien potenciar més però de moment no podeu o no teniu ajudes o com està la cosa?
Bé, les activitats principals de les jornades que fem cada estiu són la catalogació de les construccions de pedra seca existents. Fa 2 anys acabarem l'inventari de les construccions de Vistabella al Maestrat. Hi ha més de 800, encara que cada dia apareixen més que no havíem vist encara. S'ha d'anar revisant. I ara estem inventariant les construccions del terme de Xodos. A més, s'intenta cada any restaurar 2 o 3 casetes. Això ja depèn de la gent, dels dies que tinguem. Al principi érem nosaltres que ens havíem de preocupar de contactar amb el propietari per a que ens deixara fer la restauració i ara al cap dels anys són els propietaris els que ens busquen per a que fem restauracions, perquè clar, com totalment gratuït.
I, els disben, econòmicament els disben. Sí.
I així el projecte més costós o més gran que hem dut a terme ha sigut la construcció d'una caseta de pedra seca des de zero, que la farem a l'estiu del 2005. Ens han dit que feia 50-60 anys que no se'n construïa cap. Uh-huh. I vam decidir construir-la a l'encreuament de les carreteres de Vistabella, Benafigos i Xodos. Uh-huh. Esta construcció no, en principi no tindrà utilitat com la tenien les construccions anteriors, però és una mica com a monument i com a toc d'atenció a tota la gent que entra a qualsevol d'estos pobles, que sàpiga que allí hi ha casetes per tot el... per tota la superfície, i que és un, uh-huh, un patrimoni a conservar. Bé, a part d'aquestes activitats, a les jornades, com a jornades culturals, es fan xerrades, no sé, sobre les pecuàries, presentacions de llibres, també en fan diversos tallers, sobretot per als xiquets, perquè al ser un poble menut, els xiquets allà a l'estiu s'avorrixen desmesuradament, intenten fer alguna activitat per a xiquets. L'estiu passa a fer un taller de cuina solar, l'any que ve està previst fer un taller de malabars, també fan exposicions de fotografies, fem excursions, projeccions de vídeos. No?
Escolta, què és això de la cuina solar?
La cuina solar és cuinar amb el sol. Aleshores, l'any passat fèrem un taller de construcció de forn solar en materials reciclats a partir de cartó. No, construïm caixes de cartó, una més gran i una més menuda, entre les dues paper de periòdic embolicat per a funcionar d'aïllant, i amb un vidre a la tapa i tot per dins forrat de paper d'alumini. Aleshores, poses dins un perol negre i ho deixes al sol, i les temperatures no són excessivament altes, però amb temps pots cuinar.
O sigui, podries fer una paella ahir?
No, és per a... Fregits no, s'utilitza per a fer bollits, per a secar, pots fer arròs, pots fer qualsevol tipus de llegum. Necessites més temps, però no consumis cap energia i no se't pot cremar. Són tot avantatges.
Quantes hores calcularies que cal posar el dinar al foc?
Aproximadament el doble o una cosa així. Però si no tens pressa, pots posar el dinar al matí i a l'hora de dinar ja el t'has fet.
Però sempre bullint.
No arriba a bullir, es queda a prop del 100 graus. Depèn de... Nosaltres la farem de cartró. La pots fer d'obra, la pots fer metàl·lica, la pots fer de fusta. Si està ben aïllada, agafa
però
més temperatura.
Però si poses cartó i paper, no fa por que s'agafen les vores i tot?
No, pot encendre's. La temperatura per a que es quede una flama és prou superior. No hi ha perill. Fàcil, senzill, ecològic...
No es pot incendiar el bosc, no? Això és molt important. Bé, una de les coses que ens has comentat és que, en fi, una de les coses que feu amb l'associació és construir amb pedra seca. Explica'ns què és això de la pedra seca i quina és la tècnica que utilitzeu per a fer aquesta mena de construccions.
Bé, les construccions de pedra seca, com el seu nom diu, són construccions fetes només amb pedra, sense cap tipus de morter. Uh-huh. Les tècniques, hi ha diverses tècniques, la més utilitzada, la que jo conec, és la que s'anomena de falsa bòveda. Entonces, en aquesta tècnica el que es fa és alçar les parets més o menys a plom, amb la part exterior i l'interior amb pedres més grosses i la part interior reomplida de pedra menuda, que allà a Vistabella la gent anomena ripio. Uh-huh. Doncs quan ja tens l'altura de paret que vols, amb lloses, que són pedres més planes, comences a fer anells. Anells concèntrics, cada vegada tancant més i reforçant a la part exterior de l'anell. I ja quan te queda un forat que pots tapar amb una pedra, la col·loques dalt, tot el pes es repartix cap a les parets i la casa de pedra sí que està
construïda. I no
construïda.
Cau la central? No? Es subjecta amb la pressió de les vores?
És com un arc. La central, o sigui, la de dalt del tot pressiona, mm-hmm, i tot es van pressionant a les que tenen baix i tot es repartix a les parets.
I perquè això s'anomena de falsa volta?
Perquè no acaba de ser una volta.
No és una volta en sentit estricte, no?
Però una qüestió... Tu veus, clar, si tu veus, pareix, però no ho és per això. Abans he oblidat donar l'adreça electrònica de l'associació per si algú li interessa endavant participar a les jornades de l'any que ve. És grevolvistabella@hotmail.com.
Que anava a dir-te, abans m'ha cridat l'atenció que diu que cada vegada en descobriu de noves. Podries més o menys els criteris per dir com dieu, esta ja la coneixem, l'altra no la coneixem, o els tipus de cases que heu vist, no sé, de pedra seca.
La catalogació que fem és anar casa per, construcció per construcció, uh-huh, perquè a banda de casetes, que és en el que ens centrem, hi ha comptadors per al ramat, hi ha pous, hi ha veuradors, hi ha tot tipus de construcció feta, uh-huh, amb pedra seca. Aleshores, el que fem a l'inventari és anar amb una fitxa, es fa una foto de cada construcció, es reompli, bueno, nom de la partida, tipus de tanc, o sea, tipus de coberta, tipus de porta, tipus de mur...
Que és el que estaves explicant abans de
la falsa volta. Tota la tipologia constructiva. I des de l'estiu passat hem adquirit un GPS i estem marcant les coordenades UTM de cada caseta. Saps que és de nova perquè, bueno, la gent que participa durant tots els anys les coneix totes. I quan veu una sap si la té o no la té, sap quin any l'ha fet, sap on té la foto... Clar, moltes estan, bueno, a la zona de Vista Vella hi ha una zona que es diu El Pla, que és una zona agrícola, plana. Aleshores, ahí estan totes localitzades, però hi ha casetes perdudes per tota la muntanya. Hi ha un dia que vas passejant i veus una que no havies vist mai, has passat per allí 50.000 voltes i de repente...
I cada nova caseta tenia un ús.
Totes les casetes tenien un ús.
Però depèn de l'ús, es feia la caseta, per exemple. Podíem pensar això?
Bé, bueno, les casetes... Segons la meva opinió, perquè clar, ningú té una explicació per a això.
No, jo preguntava per curiositat.
Ja la teva teoria.
No, les casetes de pedra seca, allà on hi ha pedra, hi ha casetes de pedra seca. I bàsicament, si tu te poses a llaurar un camp i comences a traure pedra, perquè clar, te molesta, tens dues opcions, o fer un muntó que no te serveix per a res, o fer una caseta. Allí, pràcticament, cada bancal té la seva caseta, fet amb les pedres que han eixit d'aquest mateix bancal. I després, l'ús que se li pot donar varia des de... emmagatzemar temporalment el gra, passar uns dies mentre es feia la collita, això, clar, ja abans, ara ja no, sí. Com a refugi dels pastors en casos d'inclemències del temps,
tempestes,
per a guardar les eines del canvi, no sé, un ús ja depenent de on estiguen i de què farà el propietari amb elles.
Bé, ens acabes de parlar de l'origen, no?, de les construccions, però per què us heu decidit vosaltres a recuperar-les?
Ens hem decidit a recuperar-les perquè hi ha una inquietud, no?, i unes ganes de que una cosa que nosaltres estem molt valuosa i veiem que està degradant-se, conservar-ho. A altres països, per exemple, a Croàcia vaig conèixer una xica, allí totes les construccions de pedra seca estan catalogades i són patrimoni de l'Estat. I no es pot, si tu tens una caseta de pedra seca, no pots fer-li cap mal. Estan totes, i nosaltres estem fent això perquè l'administració no ho fa. I perquè pensem que si no ho fem nosaltres... Ja ens agradaria que això estigués ja protegit i ja catalogat, però com no és el cas, ho estem fent nosaltres.
Manel, una cosa. A banda de l'utilització per a fer casetes, no?, has dit que també feu comptadors, no?
No, que existeixen comptadors.
Que existeixen comptadors. A mi m'agradaria un poc explicar-vos això dels comptadors. Jo ja ho sé perquè m'ho vaig contar l'altre dia, però els nostres oients segurament no sabran què és això.
Els comptadors són... com una paret de pedra seca, una xicoteta obertura a la part de baix i s'utilitza per a comptar el ramat. Si tu vols saber si tens totes les ovelles o t'has escapat alguna o quantes ne tens o vols negociar o canviar, el que siga, portes el ramat a una part del comptador i fas passar a tot el ramat per el comptador un per un. El pastor es situa a dalt i va comptant, perquè si no, pràcticament impossible.
El descomptes, no? Si les tens totes en un lloc, dius, esta no sé si l'he comptada o no, no?
Deixa la funció.
Manel, ens ha cridat l'atenció que també feu iglús, perquè dius iglús així a la península. Per què feu aquest tipus de construcció i on els feu?
Bé, el motiu de fer un iglú és simplement per plaer. És juntar-nos els amics per a passar-ho bé, per a jugar amb la neu i per a viure una experiència que difícilment la gent concebís que la puga fer així, encara que és molt fàcil. Després, no sé, jo tots els anys que he construït un iglú he passat una nit dins, perquè després d'estar fent-lo és una cosa que m'agrada viure. Ho faig un dia a l'any, no viuria de continu en un iglú, però jo a la gent jo ho recomano. Passes un pele de fred, però...
I quant de temps us porta fer l'iglú?
Depèn de les dimensions, de l'estat de la neu. Normalment un parell de dies, com molt. Es pot fer en unes hores si te posares seriosament. I bé, el siglús, el lloc, solem triar-lo o dies o hores abans d'eixir, perquè depèn molt de la climatologia. Aleshores, el que fem és quedar, mirem la previsió de l'horatge abans d'eixir i en funció d'això ja decidim si anem al nord, si anem a l'oest, si anem al sud. I els 3 anys que hem construït iglús, el primer anarem a Viella, a la Val d'Aran, el segon any estarem a Serra Nevada, i l'hivern passat el farem a Sant Joan de Penyagolosa, a 1.200 metres d'altura i a 60 quilòmetres de la costa.
Sí.
Això que és... Has de tindre sort perquè arribarem i va estar 24 hores nevant després d'arribar, però es pot fer.
Vale, Elena t'ha preguntat com és, més o menys li has dit un poc com es fèieu, però m'agradaria un poquet que ens comentarem, que ens comentares com es construeix i després també si hi ha alguna mesura de seguretat, perquè dius que vau passar una nit dins, s'ha de tindre alguna mesura de seguretat per no... Per no ofegar-se allà dins, o com està això?
O caure't el bloc al cap.
Exacte. I si fa fred? Jo tinc curiositat, fa fred.
Bé, va, a poc a poc. Les tècniques, jo he utilitzat, no sé si hi ha més, és qüestió d'imaginar-ho, però bàsicament el que fem és, segons l'estat de la neu, si la neu es pot tallar en blocs, es construeix en blocs. Uh-huh. Pràcticament igual que amb la pedra seca. La tècnica és de falsa bòveda, igual. I... L'avantatge de construir en blocs és que és molt més ràpid i pots tindre els espais com tu vulguis, o sigui, uh-huh. la mesura que vulguis, la distribució que vulguis. Que pare que això és, clar, és més difícil així. Has d'anar a final de l'hivern, que haig de nevar molt i que haig de fer molt de fred. Si no, te trobes neu però no te trobes blocs, o sigui, no pots tallar un bloc. L'altra tècnica que utilitzem és fer un muntó de neu i anar xafant. Vas fent un muntó, vas xafant i quan tens un muntó ja que pots començar a foradar, a la part inferior comences a fer un forat i vas traient neu, vas tirant-la damunt, vas tirant més damunt, vas xafant, fins que consideres que té la dimensió adequada. I així són les dues tècniques. Després, en quant a les mesures de seguretat, no hi ha cap mesura de seguretat.
És un risc que corres, no?
Nosaltres, jo abans de fer-ne cap també pensava que era fàcil que caiguera, que tal. Que... Després de fer el primer van fer un control de qualitat, van pujar tots damunt de l'iglú a botar i l'iglú no caïa. Entonces, dubte molt que me puga caure damunt mentre estic dormint dins. S'acostuma a fer un forat per a que la condensació de... quan està la gent dins, la condensació no es quede i puga eixir per una obertura. De totes maneres, si no vas a viure en ells i vas a passar un dia, tampoc és una cosa molt necessària.
Sí, però un dia suficient perquè passe de tot.
De tota manera, no te faria molt de mal que te caiguera el cel damunt, te xelaries, però... I respecte a la temperatura... En principi jo no m'he dut mai un termòmetre, però la temperatura dins d'un iglú se suposa que està entre 0 graus i 1 grau. Un amic meu diu que això és ni fred ni calor. 0 graus.
Està bé.
0 graus no és que passes calor dins, però si fora les temperatures de 10, 7, 20, 30 baix 0, dins s'està còmodament instal·lat.
Per comparació, no?
Vale, doncs ja m'he quedat tranquil·la.
Ara ja saps que si vols anar a l'iglú pots quedar-te tranquil·la.
Em sembla que no m'acabava d'agradar a mi tant de fred.
Una experiència, jo sí que m'apuntaria.
Clar, ja li ho he dit, que a les pròximes volem anar.
A final de gener farem una expedició, si algú vol apuntar-se.
Però pots emportar una estufeta per a dins de l'iglú?
Sí.
Difícil.
El tenduret.
Sí. El tenduret i vetatge en l'iglú. Bé, doncs hem parlat de la construcció d'iglús, abans de classes amb pedra seca, i ara un altre material, perquè també estàs aprenent a construir cases amb bales de palla. Això com es fa? Com es fa en aquesta mena de construccions? I per què? Quin és l'interès de fer-les?
L'interès i el per què, per a mi personalment, és que és una tècnica molt fàcil, molt barata, no contaminant, el material és totalment vegetal, ràpida, i te permet construir-te tu la teua pròpia vivenda, cosa que en altres materials tindries més problemes. I la tècnica, hi ha diverses tècniques també, com en tot. La que jo estic aprenent és cases amb estructura de fusta, de forma que tot el pes el suporta l'estructura de fusta, i la palla s'utilitza únicament com a tancament. Aleshores, la palla s'ha d'aïllar de terra, normalment amb dos blocs de termoarxila, i damunt ja col·loques les bales de palla. Aleshores, vas pujant fins a dalt, se lliguen entre elles amb cordes, s'entravessen canyes per a que no es desplacen, i després du tres capes de... com d'aïllant. Una primera capa d'arxila i palla amb més palla que arxila, una segona capa d'arxila i palla amb més arxila que palla, i l'última capa de cal i arena, com les cases de tota la vida. I quan ja tens això...
Està blanquina...
Sí, pots encalar i ja tens la casa acabada.
O sigui que l'aspecte que tenen al final és com una casa tradicional, diguem-ne.
Podries fer-ho, normalment no, perquè aprofitant que treballes amb palla, pots deixar obertures, reomplir amb vidres de colors, pots fer formes a les parets, pots fer entrants, eixint, pots... com la palla... Si vols fer un forat, t'agarres, lleves un grapat de palla i ja tens un forat.
Exacte, si fa calor, obres la palla, la finestra és més gran.
Una vegada acabat, no, però durant la construcció pots donar-li la forma que tu vulguis. Les cases de palla que jo he vist no són, no tenen angles rectes ni formes llises, sinó que tenen formes a les parets, tenen figures. Però podries fer-ho exactament igual.
Però es podria fer, vull dir, una persona que ho veure no sabria que era una casa de palla, podria pensar que era de rajola o de...
De fet, algunes persones, per a demostrar que les seues cases són de palla, el que fan és, a un mur, col·locar uns vidres de forma que tu pugues veure l'interior del mur. Perquè la gent diu, no m'ho crec que sigui de palla, i pots assomar-te i veure l'interior del mur.
Clar, clar, clar.
I a quines zones es construeixen? On? Qualsevol?
Sí, jo estic aprenent a Xiva, però bé, per tot a tot l'estat i a tota Europa i a tot el món hi ha construccions de palla. Uh-huh. Simplement algú que s'interessa. Clar, si tens palla a prop, millor, però si no, actualment pots comprar un camió de palla i te'l porten on tu vulguis. No, l'únic que necessites és palla, argila, que actualment qualsevol solar que destinen a urbanitzar, tota la terra que s'emporten per a fer els fonaments, la pots utilitzar perfectament. De fet, moltes vegades estàs fent-li un favor a... perquè hi ha gent de problemes per a defensa de l'argila. Uh-huh. És barat, la palla no, bueno, no val pràcticament res, l'argila, un camió d'argila te pot costar 30 euros, l'estructura de fusta per uns 2.000 euros la pots tenir.
No sé. O sigui, el problema de la vivenda, sigui de broma, però que vull dir que és una cosa curiosa.
És molt més barat que una casa convencional.
I seria també més ecològic, no? Estaria més també en companyia del medi ambient, reutilitzar tot allò que...
La palla és una aïlla totalment de l'exterior. Bé, realment el que aïlla és l'aire. L'únic que fa és reomplir amb alguna cosa que deixa aire pel mig. Mm-hmm. Igual que les cases de pedra tenen dins pedres menudes.
Sí, sí.
És la mateixa tècnica.
I quina duració poden tindre, quina vida?
La pregunta que fa tot el món. Jo no he vist, bueno, jo només he vist les que estic fent jo, però a Nebraska crec que hi ha una que té més de 2 segles.
2 segles?
Que està datada. No sé si hi ha més antigues que no estiguen datades o no sé. La veritat és que jo crec que en aguantar un parell de generacions ja... Sí, no. Ja han fet paper.
Però la palla van cada vegada posant-la de nou, no?
No, la palla...
La mateixa palla de fa
2 segles. La palla... Una vegada, o sigui, la palla seca, sense que li pegui l'aire, sense humitat i amb 3 capes aïllants, no es podrix.
Uh-huh. No s'ho mengen els bitxos, també.
Hi ha perill, no?, de que entren animalets i com... Yeah. De tota manera, també depèn de la tècnica que utilitzes. Si utilitzes la palla com a mur de càrrega, sí que has d'anar més en compte, però si la palla la utilitzes com a tancament, dona igual que es podrisca, que aquelles que enforaix per dins, l'única funció que té és tancar.
Vull dir que si se la menja un animalet, doncs n'hi fiques més i arreglat, no? Sí, sí.
També no solen haver problemes d'aquest tipus. Tots són avantatges.
I ara, això m'agradaria a mi, que em parlares dels avantatges i dels inconvenients d'uns tipus de construcció i d'altres.
De les construccions que hem parlat, la pedra seca, el gran avantatge és la durabilitat. Una casa de pedra seca, si ningú la tira, pot estar...
I el material, d'on la replegueu?
El material s'utilitza de llevar de la casa que nosaltres construïm de nou, que la pedra va vindre d'una pedrera. Totes les cases de pedra seca estan fetes en la pedra que és de la terra en la que està feta la caseta. O dels voltants. Ningú es dedicava a moure pedra. Per això les cases de pedra seca estan en llocs on la pedra és molt abundant.
És a dir, que el propietari, o sigui, la reconstrucció de la caseta li és totalment gratuïta, no? La mà d'obra, la matèria primera...
Se paga normalment el jornal d'un expert... La resta són voluntaris, la pedra està allí i ja està. Els inconvenients, a les que ja estan fetes, no, però fer avui dia una casa de pedra, a part de que pràcticament ningú ja sap, és més pesat.
I ara, per exemple, si jo en un terreny que tinc i tinc molta pedra, us cride, veniu i em feu una caseta allí?
Això s'hauria de negociar.
Així pugui anar a estiuetjar després. Això.
Sent que sàpiga, queda molt poca. També el que s'intenta és que a base de practicar nosaltres se vaig a transmetent això, perquè l'home que ens va ajudar té 85 anys i allí a la zona és l'únic que sap, no queda ningú més. Bueno. S'intenta, clar, jo no crec que sabrà fer-ne una ara, però ja he ajudat a restaurar-ne unes quantes, he ajudat a construir-ne una de nou i més o menys ja sé per on van estir. Suposo que en pràctica...
I per què dius que avui dia és més pesat?
No, avui dia no, que és més, en comparació a altres construccions, és molt més pesat. Ah, la pedra pesa més, clar. És més perillós, te pot caure una pedra a un peu i... Sí, sí, segons la mida de la caseta, la que nosaltres hem fet, mesurada a l'exterior, la part més alta té 4 metres i mig. Aleshores, les pedres les has d'alçar des de terra i portar-les allà dalt.
Cal estar en plena forma, també, no?
Sí, o ser-ne molts i...
Entretats.
Després, l'iglú té la duració que té. Si visquerem en altres altituds, duraria més, però sí, dura l'hivern, però tampoc. La finalitat és passar-ho bé i la tècnica és facilíssima, divertidíssima, no té ningú perill. Bueno, l'únic perill és que te xeles i te mulles, però... No hi ha cap.
És un refredat, no?
No, això sí.
Després dormir a un gram o 0 graus.
I després la palla, el que he comentat, si la casa està ben feta, la palla està ben aïllada, pot durar molt més del que puguem imaginar. I tot el que he dit, és un material barat, fàcil de construir, no és pesat de fer-ho, ho pot fer qualsevol. A les cases que jo estic ajudant, una cosa curiosa és que si algú està obrant-se una casa d'obra, està l'obrer i algun ajudant i poc més. Però les cases de palla, allí ha, estan els avis, estan els pares, estan els xiquets pastant el fang, tots posant palla per on volen i no hi ha cap problema.
Però quina finalitat tenen aquestes cases
vivendes
de palla? Ah, són habitatges d'ací? Sí. Però ací sí, n'hi ha també? A quina zona?
A Xest és la que estic fent jo.
A Xest? Està... Ah, i sí. Viuen ahí tot ahí?
Bueno, viuen perquè estem fent-la, però espera
ja,
viure.
Ja.
Quan estigui acabada, no?
És una vivenda com qualsevol altra, en les altures que tu vulguis, en la seva instal·lació elèctrica, en la seva fontaneria, que tu vulguis.
Sí, sí.
Doncs que tremolen les hipoteques, per tant.
Sí. Això dic jo, que així estem tots pagant hipoteques, com, i podríem fer-nos una casa de palla.
I damunt és més ecològic, que és la cosa més curiosa.
A veure, has de tenir un terreny, no? Això és una cosa important.
Això no és problema.
L'única cosa és això, però, a part...
I a més dura, pel que ens has dit, dura molt més que els edificis que es fa avui dia d'obra, no?
Home, realment. La palla no tindrà problemes de luminosi, segurament.
Exacte. No. Sí, sí, no?
Suposa que resistirà millor els terratrèmols, perquè, no sé...
Avui dia els arquitectes diuen que els edificis que es fan ara són perquè duren 25 anys, sí. O sigui que si un edifici palla, de palla pot durar més. Dos segles...
Ara, amb palla, suposa que una torre de França de palla no podries fer, però...
No, segurament no.
Vivendes de 2-3 altures, clar, però l'estructura és de fusta.
Fins a 3 altures i tal.
El que ho diguis, l'estructura... Si tu muntes una estructura de fusta de 3 altures, el que tu diguis.
Sí, a més sembla que hi ha iniciatives, no? Hi ha una xarxa, s'han comentat.
Sí, ja, bueno, si algú vol consultar més informació a internet, a www.casasdepaja.com, és una xarxa a la península ibèrica, i bé, en general hi ha molta informació, sobretot a altres països, al nord d'Europa, però sí, és fàcil trobar informació. Llibres explicant la tècnica, de tot. O sigui, que estigui interessant, només s'ha de posar.
Doncs sí, cridar tota la família, com explicaves abans, ja. Pues bé.
Molt bé, Manel, hem passat una estona molt agradable, ens en ris molt, i esperem veure't per ací una altra vegada. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu.
Gràcies, Manel.
Adéu. I ara escoltem una cançó d'Obrim Pas, un grup que s'ha consolidat com l'autèntic referent de la música valenciana.
Thank you. vida mai tancada. Som la història que no han escrit. Som la remis de la tempesta. Som els estels que van desfer. Som l'esperança i la tristesa. Som el poder de construir. Dic el fort! Vigo a la nit del que ha buscat. Ben fort! Som tot un món per estimar. Som una història per guanyar. Tot un futur per començar.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Som, d'Obrim Pas, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules bala, bova, llar i glu, que estan directament relacionades amb tot el que ens ha explicat el nostre convidat avui, és a dir, les construccions usant materials naturals. Escoltem les frases següents.
Actualment hi ha un moviment a favor de la construcció de cases fetes amb bales de palla. Si construirem les llars amb bova i senill, com es feia antigament a l'estiu, de segur que reduiríem la contaminació ambiental. Els esquimals han usat els iglús com a refugi temporal per als caçadors durant l'hivern.
Pel que fa a les paraules que heu sentit en les frases anteriors, la paraula bala ve del francès bala, que volia dir bola. El seu significat es referia a un fardell d'una mercaderia premsada i lligada amb fleixos o filferros. Quant a la paraula llar, ve del llatí lar i es referia a les estàtues dels déus, protectors de les famílies, que es col·locaven damunt del fogar, o el que ha passat després a donar el nom de llar, on es feia el foc, de la casa. Pareu atenció també en una paraula que és molt interessant, com és bova, que en molts llocs solem dir boga. Aquesta paraula significa, o perdó, es refereix a una planta, les fulles de la qual, quan estan seques, es treballen, es retorcen i serveixen per a fer seients de cadires o de casa, i també per a fer cases. Per últim, la paraula iglú, que ve de l'esquimal iglu, que vol dir casa. Abans el nostre convidat ens va explicar com les dues tècniques que hi ha i aleshores simplement recordar-vos que és un habitatge, típicament que correspon, els fan els esquimals, fet de blocs de gel. I ara penseu, com es diu en valencià aquest refrany? Escoltem-lo.
Me parece que ves la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio.
De segur que l'useu, però si no el sabeu, us el diem.
Em sembla que veus una palla en els ulls dels altres i no veus la biga en els teus.
Aquest refrany es refereix al fet que la gent s'adona dels defectes dels altres, però no s'adona dels seus.
A continuació, escoltarem una cançó del grup d'Ontinyent, Gàtaca, que ens recorda l'estat de tensió que patim en la societat actual.
De grans contrastos, de rics i de pobres. On para, qui mana, on mana, qui guanya. Connectat a una xarxa, on treballes i no t'amoïnes per fets aliens. Sols estàs per evitar l'estrès. Vida absurda, vida amarga, vida. Subproducte subsistència en un món de decadència. On paga qui mana, connectat a una xarxa. On mana qui paga, a una xarxa d'estrès. Vida absurda, vida amarga, vida dia a dia, posant-se al dia. Absurda vida amarga, vida dia a dia.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'haver escoltat aquest còctel de metall i rap anomenat Estrès, donem pas a Preguntantes Barroma.
La pregunta d'aquesta setmana tracta de materials naturals. Us llegim a continuació un text de Julio Monfort, extret de l'esborrany del llibre inèdit La pedra seca a Vilafranca, un paisatge humanitzat.
Les casetes de pedra són les obres majors de la pedra seca. Són construccions fetes únicament amb pedra, on la coberta es resol per mitjà d'una falsa volta amb la qual cosa s'assoleix un nivell d'impermeabilitat i de solidesa sorprenent. Aquestes construccions són habituals en diferents indrets de la conca mediterrània i reben noms ben diferents en cada lloc. Barraques, catxerulos, cabanes, etc. No són construccions pensades per a viure-hi, ni tan sols temporalment. Fet que s'entén perfectament si es té en compte que hi ha un gran nombre d'habitatges disseminats fora dels centres urbans, anomenats masos. Aquest fet explica el primitivisme de les construccions, una sola estança on de vegades poden haver-hi animals i persones. Les casetes solien tenir elements complementaris que augmentaven la seva funcionalitat. Cisternes per a recollir l'aigua de la pluja, posts per a guardar petites coses, estaques per a penjar la verena, pessebre per a l'animal, etc. A l'exterior eren habituals pedrissos, taules de pedra, recers, fogueres, etc.
I la pregunta d'aquesta setmana és: de tots els tipus de palla que hi ha, quina és la millor per a fer construccions? La repetim. De tots els tipus de palla que hi ha, quina és la millor per a fer construccions? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, cap-vera@upvnet.upv.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us preguntàvem: com es deia l'escriptor i gramàtic Castellut, autor de narracions breus que la pervivència oral ha integrat en la nostra memòria col·lectiva? I la resposta correcta és Enric Valor, nomenat doctor honoris causa per la UPB. Com a escriptor, va destacar per la important tasca de recopilació de rondalles. Aquestes es recullen en la col·lecció de 8 volums que duen per títol Rondalles valencianes. També cal destacar la seva obra novel·lística, amb títols com L'ambició d'Aleix, La idea de l'emigrant i, sobretot, la trilogia anomenada Cicle de Cassana. Com a gramàtic, fou difusor de l'ortografia fabriana, amb obres com ara La flexió verbal i Millorem el llenguatge. Aquesta setmana la persona guanyadora és Francisco Collado Cervero. Francisco, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'àgora del campus de Vera.
Intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Fins la setmana que ve en una nova edició de Plèiades.